Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Això ja està. Pau Vallvé avui posa fi a la seva gira del seu últim disc a la sala Razzmatazz de Barcelona. Com si fos, podríem dir, gairebé premonitori, avui això també ja està, per una companya del nostre equip que avui ens diu adéu. Amb alegria i, com diria el mestre Virgili, amb goig hem viscut aquest viatge plegats, però com canta Pau Vallvé, que ara ens espera aquesta primavera i el tornar a despertar i a florir com mai. I continua cantant també Vallvé, que el millor encara d'arribar, que si ho fem junts serà més gran, però ella ja és gran i el seu viatge serà més que fascinant. Gràcies per compartir aquest viatge, Candela. De moment, benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Dos minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Els guions, Candela Figueres.
Molt bona tarda. Candela. Hola.
Quasi bona tarda.
Fet... Ai, estic aquí amb la llagrimeta.
Jo m'haig de posar molt sèria, perquè si no...
Plorem tots, no? Doncs no, ja plorem a les 6.
Sí, sí, sí.
Podem aguantar-nos fins a les 6?
Sí,
vinga,
home.
Va, doncs, ens aguantem.
Sí, home. La producció, a Nuri Francisco, a la distància, i en Ferran Capdevila des de la peixera, a la vida pràctica i a la interpretació simultània. Marta Bedina.
Bedina! No molt bona tarda.
Gràcies,
no molt bona.
Ja,
normal.
Bueno, normal.
Està cançó, Mercè, per començar.
Bueno, això ja
això
ja
no
està.
Es fa.
Això ja està. Això ja està. El món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Bondelo, i el món sonor, José Matosas i Paula Moreno. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Jo crec que serà un cap de setmana molt rodó, que molta gent espere.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda, fabricació pròpia.
I avui també des de Fabricació, al món sonor, que no ens el podem deixar, Jarque, Àngel Martínez.
Estai aquí,
que
ja
pulula per aquí. I avui també una menció especial, Andreu González.
Sí, home, i tant.
Gran productor de La Caravana, gran productor de Ràdio Estel, perquè li hem d'agrair moltíssim, Andreu González.
De La Caravana i de molts altres programes que sempre ens ha donat suport, ens ha ajudat, ens ha passat contactes, per tant, també des d'aquí agrair-li i desitjar-li un molt bon viatge.
Sí, molt
perquè
bon viatge,
marxa lluny. Aquest sí que marxa lluny. No és com jo, però aquest sí que marxa.
Ja ha marxat?
Ja ha marxat.
No.
Que no perdi el vol.
I entès que cap a dalt, com si s'hagués anat al cel.
Vola lluny, però no tant. El tenim a la redacció, de moment. Andreu González, des del Fabricació. També t'estimem.
Bon vent, que vagi molt bé. Home, clar que sí.
Vinga, va, i el que farem avui en aquesta tarda de divendres, primera tarda de divendres del mes de febrer, per cert, d'aquí res repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació, com sempre fem. Avui farem la digestió amb el periodista, col·laborador del programa i expert en Eurovisió, Jaume Borja,
sí,
per parlar de la segona semifinal que es va viure ahir al Benidorm Fest. Qui la va veure?
Ningú. Ell. Jo vaig veure el nostre candidat que finalment va ser Roger Pedrós, que he de dir que pel que vaig veure els extractes aquells que fan uns breus moments de cada actuació,
sí?
amb moltíssima diferència del que cantava millor.
Segur, segur. I saps com la gala dels Oscars, que no la veus de matinada, però t'aixeques i el primer que fas és buscar, sí, llegir els diaris, a veure qui? Doncs jo he fet el mateix.
Amb això saps amb què
passa? Amb el Padrós aquest matí.
Amb joc de cartes.
En sèrio? Bueno, clar. Perdó, perdó, és que ara he hagut de connectar. De fet, Joc de Cartes ho va rebentar ahir, per variar, i va fer que la Televisió Espanyola no tingués tanta audiència aquí a Catalunya, que és on es feia la gala de l'Eurofest.
Deixem-me preguntar-li la Medina, a veure si ho va veure o no.
Ai, Benidorm Fest.
Jo vaig veure una altra cosa, però no puc fer spoiler.
Ai, no, clar, val.
Sí, és veritat.
Prepareu-vos pel que vaig veure.
És veritat, que ens ho explicarà avui a l'Escola de Boomers. Però, dèiem, clar, la Harky ja ens ho posava damunt la taula. A Roger Padrós, aquesta segona semifinal amb polèmica servida degut al vot demoscòpic que va obstaculitzar la classificació del nostre representant, sí, com era Roger Padrós. En parlarem avui amb en Jaume a quarts de quatre. I després, avui toca fer la tertúlia dels quatre gats, dels tres gats i un coixí, millor dit, amb el guionista Ramon Pardina i el cacau de les quatre. Pero tú ya no me miras así, sabes que doy media vuelta. Que te hacía feliz, hace que mi alma esté detrás de ti. Y aunque nos haya pasado de todo, me siento tan roto. Buscaría el modo de hacer que funcione otra vez. Vinga, avui al Cacau de les 4, un cacau musical. Xerrarem amb el cantant Àlex Márquez, concursant d'OT, d'Operación Triunfo. Just avui surt el seu primer single, El Modo, i amb ell xerrarem, surt el seu single, El Modo, a totes les plataformes. Amb ell xerrarem del seu pas per l'acadèmia i del fenomen social que està resultant de nou aquesta edició del concurs musical. I a quarts de 5, avui toca parlar de llengua amb el mestre Virgili, el catedràtic de llengua catalana i membre de Coiné, està amb nosaltres, ja sabeu, els divendres, i ens fa un repàs del que hauria de ser el català correcte. I per acabar, Candela, el programa avui tenim cinema, digues, i més música.
Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor plores de la vida que morir vivint.
Tenim en Triquell?
No posis
nerviosa, perquè no llavors això és un festival de músics.
De moment tenim el Bayona.
Ah, bueno, tenim molt millor. Jo prefereixo el Bayona que el Triquell. Vull dir,
més intens.
Home, per favor.
Farem final de programa amb Carles Bayona, que aprofita la visita avui d'Àlex Márquez. Ens parlarà de cantants que han sortit de reality, com per exemple Triquell. Però abans viurem una nova estrena al Fabricació. A partir de les 5 estarem a Harky, secció de cinema, amb l'experta en bon cinema i mal cinema, sí, tota l'hora.
Sí, sí. Perquè a ella li agrada tot.
Tot. Tot el que facin pel cinema,
però almenys
per la petita
classificar,
pantalla.
No? A mi m'agrada, però sé que és dolent.
Sí.
Ella que diu alguns plaers culpables de pel·lis, que ella ja sap, perquè ella entén de cinema. Plaers culpables. Tu estàs mirant una pel·li que no, saps que no és bona, però la gaudeixes.
Com la llet condensada.
Pam. Exacte.
Igual. Sí, igual.
Exacte. Bueno. O quan et menges, què, un McDonald's?
També, patapam.
Boníssim. Però
ella no és un McDonald's, és gourmet.
És la
Lorea Arrizabalaga. Estarà amb nosaltres a partir d'ara, cada 15 dies, aquí a Fabricació Pròpia. Ella ja és de Fabricació Pròpia, i amb els millors moments de la setmana del programa, recollits per la Mercè Mondelo, arribarem avui, a veure com arribem, a les 6 de la tarda. Minuts ja que passen de 2:15 de la tarda, ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Que molt bona tarda, boníssima tarda.
Boníssima tarda.
Avui la Realitat Paral·lela ens parlaràs d'una important trama d'espionatge.
Què volies dir?
Espera, que estic viatjant cap allà. Una trama d'espionatge. Torna i José, de la Índia.
Perquè des de que el país s'ha passat a dir extraoficialment barat, les coses al país del curri han anat de mal en pitjor, i és que el barat Surcar. Notícia d'abast internacional, Mercè, i és que dimecres, atenció, a l'Índia, van alliberar un colom...
Com?
Un colom detingut per espionatge. De fet, ja feia vuit mesos...
És que me l'estic imaginant.
Pobret. Feia 8 mesos ja que aquest animalet, un colom missatger, estava al focus de les autoritats sota custòdia en un hospital veterinari després de ser interceptat en una zona portuària de Bombai el mes de maig. I us preguntareu, què carai va passar el mes de maig?
Què carai va passar
Què va fer aquest animalet doncs, per acabar a la garjola? Ai. Doncs el van enganxar mentre corria per una zona portuària de Bombai. No us penseu que el colom anava amb la típica gabardina d'espia que et podria fer sospitar? No, de dir, aquest ve aquest aquí espia. Amb males intencions.
La gabardina ho fa tot, no?, en un espia. Clar, vull dir, clar. Espia sense gabardina no és espia.
No, ja, no, i un barret.
És la primera sospita.
Barret també, sí.
Tampoc estava allò al port llegint un diari en miniatura amb dos forats als ulls.
Que per camuflar-se la cara, molt
exacte.
Bé.
Exacte, res de tot això. En el moment de la seva detenció, l'ocell portava dues anelles a les potetes, una de coure i l'altra era d'alumini. Això ho explica el Times of India, val? Que és, diguéssim, el New York Times d'allà, el diari important.
Val, referent.
I això de les anelles, doncs, què implica? Doncs, a veure, jo no sóc espia, tampoc sóc un colom, però que portés...
Això de colom tinc dubtes, Marta, que no ho ets.
És que una mica pàjara, una mica pàjara, sí, però colom...
M'ha agradat. Diu, no sóc colom, molt bé.
No, ni una cosa ni l'altra. Però es veu, Mercè, quan portes això de les dues anelles a les potetes, es veu que és determinant per que procedeixin a la teva detenció, que ho sàpigues.
Ah, sí? O sigui,
sí.
Dos...
Ah, sí? Sí, però sí. No ho feu.
Però si
no
ets un colom o si ets qualsevol
no
persona... O sigui, si tu ets una persona i portes en cada turmell una anella...
No ho fa. És a dir, si tu ara, per exemple,
no
tens pensat viatjar a l'Índia...
No ho facis.
Candela, veieu, un viatge allò que dius per il·luminar-te, saps? De doncs trobar el teu centre.
Que m'il·lumini abans de treure'm les polseres que porto els turmells.
Exacte, treu-te polseres, anelles, tot el que tinguis.
A l'estiu.
Però clar, també he pensat on s'ha de posar les anelles al pardal, a l'ocell aquest. Vull dir, no té altre lloc per posar-se-les.
No, clar.
Vull dir, només les podia posar les potetes. Total, que se l'en van endur al quartalillo i aquest era el moment.
Declaracions del colom.
Sí, aquest és el colomet, ja, una vegada dins la garjola. I un cop, doncs això, entre reixes, els policies van procedir a la seva inspecció i van trobar-li, atenció, dos missatges sota les ales. Clar, això és important, perquè aquí ja va ser quan els policies van dir compte que aquest, això, les anelles són importants, però és que els missatges...
Pot piular gran,
home,
eh?
Clar, clar.
O sigui, que no el van... No sé com es diu en català ara, catxejar, no?
Sí, sí.
No, el van catxejar més tard. Primer el van detenir.
Exacte.
El porten a presó?
Que la primera sospita van ser les anelles, van dir, ep, aquest ocellet trama alguna cosa. I després, que tampoc deu ser massa difícil, no?, catxejar un ocellet, vull dir, li has de aixecar les ales.
Registrar. Sí, home, però aixeca-li, vull dir, ales arriba, saps?, ales amunt, i llavors ja ho ve, clar, com tu et fan amb els braços.
Doncs, se li van dir, però...
No, el passi golles.
Però no ho va entendre. Total, que es veu que aquests missatges que li van trobar sota les aletes eren il·legibles, però l'escriptura semblava xinesa, cosa que va portar la policia a... Què fer, doncs? Obrir una investigació. Això és el que has de fer. S'ha d'obrir una investigació. Van anar a la papereria, van comprar un d'aquells carpesanos, saps? I van posar el títol Operació Colom, ho van escriure en hindi, i després ja van començar a omplir-ho de papers, de fotos i de sospites d'aquest colom.
Jo ja m'estic començant a preocupar pel colom. No m'està agradant, perquè jo ja el veig venir que, pobret, devia ser un missatge d'amor de la Xina.
Clar, què portava ara durant la cau?
Mireu, mentrestant, perquè no patiu, perquè jo sé que aquí hi ha gent molt sensible pel que fa als animals. Tu, Mercè, els ocells, no desperten especial simpatia. Però jo us informo que aquest colom va ser posat sota custòdia en un hospital veterinari de Bombai, on s'hi ha passat 8 mesos tancat en una gàbia.
Doncs mira, malament m'ho pintes, és que clar, és que pobret.
Malgrat els interrogatoris insistents, l'ocell no ha confessat cap delicte, que no sé què s'esperaven que digués l'ocellet durant aquests 8 mesos.
I a ningú se li ha ocorregut trucar algun traductor
d'ocell?
No ho sé.
No,
d'ocells no.
Home,
no estigueu boja, traductor d'ocells.
No, això, eh? Home, no, és realitat paral·lela.
Clar, és veritat. Però no portava uns missatges a l'àlem xinès.
Es veu que van trucar al cap de policia dels coloms a l'Índia
Com?
I va allà i no li va acabar de treure informació. En qualsevol cas,
és una pel·lícula nit de dibuixos animats.
Com que no han trobat res, l'han alliberat, el van alliberar aquest dimecres i, efectivament, tenim el moment. Colom lliure, va, ja vola lliure està. Per la Índia, i suposo que també li hauran tret les anelletes perquè voli més tranquil.
I perquè no el tornin a detenir, perquè imagina't que fa parada en un altre punt de la Índia i tornem a començar el periple.
No. Sí. Amb tot, noies, aquesta no és la primera vegada que les autoritats de l'Índia detenen un colom acusat d'espionatge. Es veu que això allà es porta molt, i deu haver fins a la carrera. El primer cas va ser el 2020, en plena pandèmia, quan un policia de Caixmir va detenir un colom que havia travessat la frontera militaritzada entre l'Índia i el Pakistan. La bèstia va ser alliberada després que la investigació oberta demostrés doncs, que no era cap espia. I jo em pregunto, si la investigació hagués demostrat que efectivament aquell colom era un espia, què n'haguessin fet d'aquesta bèstia? Si li haguessin anat traient una ploma rere l'altra fins que digués per qui treballava, saps? Com si fos un mètode de tortura. No sé si l'haguessin deportat a un gulag per coloms, que seria com una cosa semblant a Plaça Catalunya, que n'hi ha molts, i pobrets estan tots allà, sí. Molt junts, no deu ser còmode viure allà. Bé, amb tot, les històries de coloms indis vinculats amb trames espies no acaba aquí. Que aquí sí que ens hem de posar seriosos amb aquest tercer cas. Per això la música, que ja denota que música d'atenció,
canvi de registre,
de rigor. El 2016, un altre colom va ser detingut, també a prop de la frontera amb el Pakistan, després de comprovar que duia, atenció, un missatge d'amenaça a Narendra Modi, el primer ministre indi. Això sí que anava en sèrio,
eh? Això ja puja de to, eh?
Que jo m'imagino l'estampa del primer ministre indi mirant per la finestra del seu palau. I de sobte un colom s'asseu a la barana, aixeca la poteta mostrant-li el paper i el primer ministre el desplega, perquè clar, deu anar enrotlladet el paper.
Sí,
sabeu?
Clar. Com...
I descobreix doncs, una amenaça de mort contra la seva persona, que ha de ser curta, perquè a més si tu vols amenaçar algú escrivint una nota que enroscaràs a la poteta d'un colom, has de ser molt breu. O sigui, has d'anar directe al gra, perquè no tens un dinar 4 per escriure-li gaires coses. Doncs li has de posar muerte,
clar, perquè
per
no,
exemple.
Perquè si tu agafes un paper massa gran, el pots arribar a posar, però desequilibraràs el ocell.
No arribarà allò, no arribarà allò.
No arriba, és impossible. No?
Per això has de posar un missatge contundent.
I lletra
doncs,
clara, perquè...
Moriràs, clar. O sang, o muerte, adeu, una paraula així
adiós.
Contundent.
I no, desitjar, doncs... O una calavera.
També.
Potser és un missatge iconogràfic.
Clar, ben vist. I tot sí. Això, Candela, has de desitjar també que el Narendra Modi, en aquest cas el primer ministre de la Índia, doncs sàpiga a què et refereixes, saps? Perquè tu li pots enviar un missatge curt i potser l'home no diu, això no deu anar per mi.
No va per mi.
Saps que potser també és demanar massa a un polític. Bé, nosaltres, d'entrada, ja celebrem l'alliberament del colom de dimecres, que és una bona notícia per tots els amics animalets. I doncs seguirem informant sobre noves detencions sota estranyes circumstàncies.
Fabricació pròpia.
Surs la primera lema, quan s'acaba el dia em t'ho faria volar. T'hem quedat amb la tarda al Mataró.
Escola de Boomers.
Nosaltres ja ho sabíem, ja no sap tothom. Ara estic tot el dia aquí pendent del pont. El tonteo provocat pel ron del culet, pom-pom, rapa-pom-pom-pom.
Vinga, va, que passen 3 minuts de 3 quarts de 3. Anem ja directes, és divendres, a l'Escola de Boomers, amb la nostra professora, la nostra mestra, que és la Marta Medina, l'estudiant en pràctiques, que és més pràctica, és la més pràctica
ui,
de totes.
Ai, gràcies. Quines coses em dius. Ai,
la millor.
Bueno, era una mica fretar de pilota abans de començar. Per si hi ha algun examen
ha
sorpresa o no.
Ha funcionat.
Perfecte. A veure, què ens ensenyes avui?
Doncs avui a l'Escola de Boomers marxem de concert.
Ah, que bé!
Doncs ahir vaig anar de concert.
Ah, mira-la.
I si la música no s'ha donat una pista, va ser el concert de la Muixca.
Home!
La Muixca.
Perquè ens entenguem una mica. La Muixca, per mi, és com per vosaltres la Maciel o el Julio Iglesias. Sí, de la vostra.
Julio Iglesias. Sí.
He buscat les dates i va ser 1940. M'imagino que més o menys...
Sí, els nostres referents, clarament.
Sí, això és així. No sé si... Què va tocar la Muixca, l'Apolo, no? No sé si Julio Iglesias ja ha tocat mai...
Calla.
Podria ser, eh?
S'escolta molt bé, l'Apolo.
Se sent bé.
Ha tocat a l'Estadi Olímpic.
Imagina't.
Sí. No sé si la música ha tocat a l'Estadi Olímpic, però li falta poc, segur, per fer-ho.
Doncs vaig a poder escoltar això en directe. Sona, no?
És la teva cançó, Medina.
Jo estava...
I tu com la vas ballar?
A la meva salsa, jo plena d'il·lusió. La gent no m'entenia, jo estava cridant, clar.
Perquè això ho vas gravar tu, eh, Medina? Això ho vas enregistrar en directe.
Són directe d'ahir. Té més bon àudio que la gala de Benetton Fest del dimarts de Ràdio Televisió Espanyola.
Tampoc era complicat, eh? Tampoc era complicat, però bueno. Ahir la Muixca va omplir la sala Apolo.
Quan feia que tenies les entrades?
Doncs des del novembre, pot ser.
Què?
Sí, fa molt de temps. Doncs mira, la Muixca va treure les entrades i avui, per segona nit consecutiva, s'omplirà...
A l'Apolo una altra vegada?
Dos dies, eh?
Ei, és el Bruce Springsteen, totalment.
Exacte. A més de la vostra...
És de Premià de Mar, no, la Muixca? O, si no m'equivoco, és de Maresme.
Sí, ara va confondre amb la... Ja direm, la Rosalia, però no, sí.
No, la Rosalia és de Sant Esteve.
Sí, anava a dir Ses Rovires.
Però molt bé. I escolta, llavors aquest segon concert també avui amb totes les entrades exaurides, no?
Exacte. Quan les va treure es van esgotar en una hora i mitja, si no m'equivoco.
Imagina't.
I perquè no fa en un lloc més gran? Bueno, potser li deu agradar les sales més controlades.
Sí, de fet té una barra. Una barra, no sé si heu sentit. Una barra.
No me'n recordo mai què vol dir això.
Una línia,
com un verset.
Sí, té una barra que és...
Una frase cèlebre.
Una frase que dius, que bona.
Una frase cèlebre. Home, comencem per aquí. M'ha costat, l'últim dia de classe ho pillo. Bueno, per fi.
Estàs dient que sóc mala professora?
No, estic dient que sóc mala alumna, filla meva.
Vale. Doncs té una frase, una bona barra, que diu, canto des de caseta com si fos la sala Apolo.
Ah, mira.
Doncs és molt important per ir a la sala Apolo perquè és on ella surt de festa amb els amics.
És el seu temple, és on se sent com a casa, clar.
Sí, la sala Apolo, perquè ens entenguem, és un lloc on la gent surt de festa, d'acord? ¿Vale? Sí.
A veure...
I què fan?
És que, en sèrio...
Home, perquè ens entenguem.
Perquè ens entenguem, no? Perquè,
clar, està bé.
Nosaltres que anem a...
Ens veu...
L'Imperator, vull dir, és que clar...
Sí, encara es diu Imperator?
No ho sé.
Crec que li van canviar el nom.
Ah, sí?
Després a Sala d'Ubet i ara no sé què es diu.
Bueno.
Però anem aquí.
Al casino,
allà.
Avui ens dedicaré a fer una crònica del concert perquè reviviu la vostra joventut. És que és tan simpàtica.
És que
és tan guapa.
Però tu t'has autotunejat?
Diu Barcelona.
En l'autotune.
Com sap que està a Barcelona? És que...
Home, és que si no ho sap...
Perquè ha agafat el tren.
És que sap totes les dades, s'ha informat, és tan bona persona.
Sí.
És tan humil.
Sí.
És molt campechana.
Però, escolta...
Tu li veus moltes virtuts, eh?
És com el rei.
Tacapechana,
exacte. Però era la seva... O sigui, no és la seva veu de...
Sí, una miqueta l'autotune.
Una miqueta bastant, no?
Però ja treballen amb aquesta eina, amb el sec, no?
No, és que no.
És una eina més i això, doncs, és una eina més per treballar, no...
Clar, tu...
És un instrument.
En Julio, perquè no tenia autotune. Ai, autotune. Però si hagués tingut autotune i autotune, en Julio la petava un mas.
Doncs mira, començar dient que va ser un concert a les 9 de la nit. Jo no sé si no ho he dit 20 vegades, però jo a aquesta hora...
Tu dorms.
Estic dormint, estic al 5 que són. Jo a aquestes hores no puc treballar. Jo no estic feta per aquests trotes. Després, dic en general als joves a les 10 de la nit estem al llit amb un got de llet.
Sí, això ho vas dir un dia.
Però a veure, això... Vols dir que és general? Que
les meves amigues, sí. No sé si moltes amigues meves, només les meves amigues ho fem, però...
Clar, i tu hi estaves a l'Apolo, aquesta hora.
Aquesta hora? Bueno, és que dic que la Muixca va aparèixer a les 9:40 de la nit.
Com la Madonna.
A 20 minuts del toc de queda, clar. Muixca, carinyo, jo t'estimo molt, t'he defensat, però jo a aquesta hora...
Són males hores.
Teníeu mal d'esquena, peus, columna...
Estaves a punt de marxar i a posar-te el pijama a casa.
Ho vaig plantar ja.
Clar, normal.
Bueno, què vas demanar a la barra de beure?
Infusions, perquè aquesta hora, clar, ja volen anar
d'un colacao.
Vaig preguntar a les meves amigues, hi haurà cafè? Però és que això és veritat. Vaig preguntar a les meves amigues, hi haurà cafè? Però em van mirar com, no, et miraran malament, no demanés un cafè, tal...
És que crec que no n'hi ha a la sala Apolo de cafè. Una Coca-Cola, Marta, t'hagués anat bé. per despertar-te una mica.
Ja, mira, ja. Això sí.
No?
Sí.
Sí. Bueno. No beguis, eh?
Dic també que la Muixca és d'aquestes artistes que els agrada el piqui-piqui. Que... Saps l'altra cançó? Sí, perquè estimo molt el meu públic, tal. A mi m'agrada, eh? Que és com... És que us dic que és molt campechana, és molt simpàtica.
Piqui-piqui
és
parlar.
Sí, piqui-piqui.
Ah. Però piqui, això piqui. També ho fan, Marta, normalment els artistes ja ho fan, no? Això d'entre de, cançons, doncs, dir alguna cosa, dirigir-se sí, al
públic, però no tots
introduir
tenen...
la cançó.
Sí, exacte. No tots tenen sí. talent per parlar i molts artistes canten.
No tenen piqui-piqui.
No tenen piqui-piqui.
O piqui-piqui
no.
l'inici i al final.
Sí, sí, a vegades que pel sí. que han de dir el piqui-piqui s'ho poden...
Millor que s'ho callin. També sí. diré que sí. si hi ha molt de piqui-piqui tallen el rotllo.
També és veritat.
Vull dir que al final t'has anat a escoltar un música, no escoltar-los parlar.
I et quedes amb algun piqui-piqui especial que va dir
sí,
ella
doncs,
o no?
Sí, doncs mira, us poso aquest.
Ah.
De com em veieu vosaltres, com us veig jo. Però ara, després de totes les setmanes d'assajos...
Aquí ja vaig deixar de gravar, em va fer mal al braç, no podia més.
Però no, si no ha arribat a cap lloc, la declaració.
Bueno, és que 5 segons amb el braç en l'aire.
Però, Meli, aguanta doncs, tu. Això ho hem de practicar, eh? O sigui, home, això, clar...
Jo crec que els concerts aquests que aneu als joves, jo ja m'hi excloc, tothom deu estar contínuament amb el mòbil, gravant, fent no. vídeos, i tu al final hi arriba un punt que ni veus a l'artista,
però,
no?
Saps què passa, Harry?
Jo no gravo molt.
Jo crec que vosaltres balleu?
Ah, bona
sí.
pregunta.
Bueno, jo ahir no molt.
Val.
Jo estava així.
Estava cansada.
Moveu els braços o moveu el...
Sí, jo tenia una amiga que estava com fent TikToks així, jo estava així.
Tu estaves en modo pèndulo.
Jo estava, sí.
Mira, el ball del pèndul. Tal qual.
Bueno, clar,
balleu
aguantant,
així tots,
aguantant.
No?
No tots, la gent... Bueno, tenia una noia davant, l'explicaré després, la noia que tenia davant, perquè
va, no ens avancem.
Però amb la mirada l'has matat.
Sí, pobreta.
Sí, sí, la van matar les meves amigues.
Escolta,
i jo.
Escolta, hi havia algú famós, saps, aquests...
La Muixca.
No, però abans de la Muixca, que era la cantant, però entre el públic...
Tota Catalunya estava allà.
Bé, Medina.
Menys nosaltres, o sigui que no anem bé.
Teníem la Juliana Canet, la Berta Aroca, totes dues gravant TikToks, que des de fora es veia una miqueta, bueno, vergonyós.
Va
perquè estàvem amb
TikTok?
El flash, així, gravant TikToks les dues, i era com, bueno... Després, també estava la Xènia de l'APM.
Sí.
Després teníem els... Bueno, els que no van venir, els Figaflaues, no van poder venir.
Perquè ahir devien estar cansats de tanta
promo.
Estàvem amb la Calçotada, el disc que van treure fa uns dies, i bueno, podrem parlar amb ells el dilluns.
Dilluns.
Mira,
molt bé, Medina. És que veus que ha après tantes
Medina.
Coses...
Molt
gràcies.
Bé,
perquè ens va tancar l'entrevista allà,
clar,
amb la Muixca. Li va dir, Muixca, que tu els coneixes, que vinguin
allà. Exacte.
Arribaràs tan lluny on tu vulguis.
També em va semblar veure els Roots, però no estic molt segura perquè no portava les ulleres, llavors no ho puc jurar.
El Roots ja el vam tenir, però...
També.
No, vull aquest dir, no t'interessa, Medina.
Productor, veiessis, no? El Roots,
productor
el musical.
Musical i que ha fet el disc de Nadales.
I tant.
Exacte. I també sí que van venir la Maria Hain, amb qui vam parlar fa uns mesos.
Sí, correcte.
Tiets, amb qui també van parlar, gràcies, Uri Francisco, i els 31 Fam,
que
i els Flashy Ice Cream.
Però tu què estaves, amb la llista? Aquests hi hem parlat, amb aquests no hem parlat. Aquests
és una professional.
Jo m'anava girant amb les amigues i, bueno, és que aquests ja han vingut al programa.
Molt bé,
aquests
Medina.
Aquests també han vingut al programa.
Molt bé.
Molt bé, Medina. Escolta, molt bona pràctica.
Bona crònica. Bona
molt
crònica.
Bé,
molt
bé, Medina.
Molt, sí, sí,
bueno,
sí.
Molt bé.
Ja estàs?
Doncs falta l'abecedari boomer.
Va, no, un segon. La noia del davant. Què passava amb la noia del davant? Jo us explicaré què passava amb la noia del davant.
És que tenim una expressió amb la que descriuré aquesta noia.
Ah, espera't. Va. Ui, l'Àngel. És que clar, això és, avui és...
Canvi de cadira.
Canvi de tècnic. Àngel Martínez, si us plau, posa'ns al diccionari boomer.
Comencem amb un temàs de Carolina Durante, Les canciones de Juanita. Aquesta cançó...
T'agrada?
M'encanta.
Ah, sí?
M'encanta.
Ah, no et feia?
Doncs sí.
Té una sonoritat... Ara em dirà que és un grup actual, no? Suposo.
Sí.
Té una sonoritat d'abans, de grup
Carolina
dels
Durante.
90, sí.
Sí.
Jo és que no us ho podreu creure, però jo escolto de tot. De tot, de tot. Aquí on em veieu, jo he anat al concert del Robin Iesta, d'Extremoduro.
Carai, tu,
ah,
ara sí que ens has deixat glaçades.
Sí, aquest home no parla entre cançons, eh?
Veus?
No és fa el discurs de les cançons, però no parla
mira,
massa.
Mira, tinc un... Com ho dieu, això, un xipeo? O quan hi ha...
Sí.
Ho he dit bé o no?
Sí.
A la Carolina Durante, no sé si és el cantant de líder de Carolina Durante.
Xipeo, que és una curiositat?
No.
És que no ho sé, és que no ho sé. És que a veure, ja està bé.
Què vol dir un xipeo?
És quan emparelles dues persones.
Ah!
Però perdona un moment.
I com pot ser que ho sàpigues, tu, això?
Jo ho sé tot, això.
Però això no ho he explicat a la classe.
No ho has... el xipeo no.
Veus?
Jo perquè és que...
La Mercè té TikTok, va avançada.
Bueno, però que no m'acusi.
Us explico el xipeo, possible xipeo, però que és així, que tu m'ho confirmaràs. El líder de Carolina Durante pot ser que estigui sortint, que hi hagi un xipeo amb la germana Rosalía?
Pot ser. Ara no estic
perquè
massa segura.
Perquè l'últim concert que vam fer a Madrid, la mateixa Rosalía va enviar la ubicació del concert, o sigui, de la ubicació on tenia lloc el concert de Carolina Durante. I d'aquí es van encendre totes les alarmes, que potser estaven junts.
Pot ser que mai has avançat,
cervell,
tu, Mercè.
És que estàs, Mercè?
Necessària per passar aquest divendres.
Estàs amb tot. No entenc el vincle. Mercè. És a dir, Rosalía, envia on està l'ubicació, que dius, quina bogeria acabes de fer, amiga meva, si venim tots aquí, però per què vinculen a la germana si és, qui envia l'ubicació és ella?
Això no ho entendràs mai, Candela, no ho entendrem.
No, és que...
No és el nostre món, és el de la Medina i el de la Mercè.
No, està clar que no em puc dedicar a la premsa del cor.
Però, a veure, des de la peixera, què esteu fent? O sigui, esteu... O sigui,
ara la Paula.
Un altre canvi d'ubicació.
És el joc, o sigui, de les cadires, això.
Ha passat el José. Quan he dit que hi havia l'Àngel, ha canviat el José i ara ha tornat a la nostra Paula.
Nois, bueno, és que a més et deus vendre un ensurt cada vegada, tu, Mercè, no? Sí. Que aixeques la mirada.
Bueno, hi ha més gent dins de l'estudi que la peixera. Bueno, Medi, perdona. Llavors, per quina lletra anàvem? Quina lletra ens vols explicar avui?
Doncs avui tenim la L i l'expressió d'avui és la X.
La che
la hem donat sense donar-la, ja que hem donat cringe,
sí.
Cringe més ben dit, i és el mateix, quan una persona ens dona vergonya aliena, que no podem amb l'actuació d'aquesta persona. Llavors, la noia que jo tenia davant em va donar molta vergonya aliena, perquè estava cantant d'una forma que molestava els altres. O sigui, tu vas a un concert... I clar, tu has de ballar...
Ui, això a la Jarque li molesta
a mi,
molt.
Bueno, sí. És que a més no puc escoltar altra cosa,
però
ja.
Però precisament ella deu provocar això, perquè amb l'alta que és... No, deu no, dir... no,
bueno,
no,
aquesta és una altra.
Jo tinc molta cura.
Que no se n'adona que hi ha persones de 1,50 m darrere seva. Jo soc la persona de 1,50 m.
Per favor.
Esther, veig el control tècnic.
Què s'està passant?
Sisplau, Esther, queda.
Candela ho ha revolucionat.
No, però això ho hauríem de gravar, perquè és que no estic entenent res. Jo perquè estic d'esquenes i sempre em perdo
del
festival.
Mira, això seria un TikTok. Per cert, que tenim TikTok, eh?
Ara ens estan vacilant, no?
Ara no trobo de José. A veure, marejareu al final, eh? Per favor. Bueno, vinga, va. De què estàvem parlant?
De l'Atxe.
Ah, de l'Atxe.
Que em va donar molt de l'Atxe una nena que jo tenia davant al concert.
Una nena, eh?
Bueno, jo li dic nena perquè no em cau bé.
Vale.
Però...
És despectiu, nena.
Sí. Què et va passar, Medi?
Doncs que estava... Les seves amigues ja estaven farta d'ella, realment, perquè estava com ballant acceleradament cada cançó i quan arribava un moment com molt clau de la cançó, ella xiulava. Jo no sé xiular. Si algú sap xiular... Però saps quan et fiques els dits a la boca...
Sí.
Feia com... És que no ho sé fer.
Això
molesta, eh?
Això
molesta. No ho farem ara aquí perquè molesta.
I clar, t'empantava amb el cul i jo estava darrere seva.
I li vas dir alguna cosa, no?
Doncs la meva amiga, quan la Musca estava fent un dels seus discursos, li va fer... Xxxt. En general, però ella, clar, com era tan molesta, es va donar per al·ludida.
Marta, tu que ets especialista en...
Sí. I la va imitar, la meva amiga.
Clar. A mi em sembla molt lleu, és a dir, el moment...
L'amonestació.
Exacte. Poc contundent. L'altra opció que hauria estat, que els que som de metge més curta, que no tenim tanta paciència en aquests moments, és reubicar-te en un altre lloc de la sala,
sí.
Perquè és que tu saps que aquell enemic no el podràs vèncer, per tant...
No el van vèncer.
Mou-te, exacte, no t'has de moure i això, canviar d'ubicació perquè així potser et molesta algú altre, però aquella ja no.
Però acaba passant que et reubiques i no saps què ha passat, però de sobte la tornes a tenir a prop, aquella persona. Que fa molta ràbia, que dius... Dius, però què passa? Som imants, tu i jo, ara? Vull dir,
som amigues, tu i jo.
Sí, al final
es multipliquen.
Al final has d'anar a buscar una cervesa i accidentalment que et caigui. A sobre d'ella.
Molt bona aquesta, crec que el teu consell m'ha agradat més.
Ves al bany a xugar-te un rato, amiga. I almenys veus ni que sigui 10 minuts l'actuació.
A xular al lavabo.
Això es diu l'atxe, no? O sigui, em feia l'atxe.
Em donava l'atxe, que xulés tant.
Et donava l'atxe. Donar l'atxe.
Va, rapidíssimament. Una última expressió, la vols fer o no? Aquesta és de repàs? Aquesta expressió o no? Aquesta l'hem fet?
Aquest és un repàs.
Va, a veure si la Candela ho sap. Va.
Candela, què és que em fa cringe una cosa?
Que et fa atxe.
Molt bé.
Et fa l'atxe, bueno, és igual.
Bueno.
És igual, 50%. Ho he pillat.
Ho has dit molt bé, Candela.
La pronunciació no importa.
Ai, Déu meu. Bueno, va, ara està l'Àngel Martínez conduint el programa des de la Peixera. Anirem ja minuto a minuto, avui, des de la Peixera. 4 minuts que passen les 6, gràcies, per aquesta escola de bombers.
Molt bé, Medina.
Gràcies.
Bé, i a la tornada, avui, us en recordeu que tota la setmana portem parlant de les carxofes d'aquest menú del restaurant Follia. Oh, que bo, per favor. Tenim guanyador.
Oh!
Penúltima hora, després la publicitat.
Ha tocat a mi?
Ràdio Estel. T'has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i vés a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
Mhm.
Aleshores... M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts que passen de les 3 de la tarda, ho hem estat anunciant tota la setmana i ara sí, ha arribat el moment. Ja no és penúltima hora, sinó que és última hora. Avui es converteix la fabricació pròpia en aquesta última hora, perquè el restaurant Follia ofereix un magnífic menú de carxofa pels oients de Ràdio Estel i a aquesta hora, Marta Jarque,
sí,
es confirma,
sí,
que tenim guanyador.
I deixa'm dir que em sembla que és guanyadora.
Doncs ho descobrirem tot seguit, perquè l'anunciarà ara mateix el propi propietari cuiner del restaurant Follia, que és el Jo Baixas. Què tal, Jo, com estàs?
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Escolta, quin enrenou heu muntat a les xarxes, amb aquest menú de carxofa. Moltíssimes gràcies.
Bueno, les carxofes s'ho mereix.
Esclar, que la carxofa s'ho mereix tot. Tens tota la raó, Jo. Abans d'anunciar a la persona guanyadora, podem revelar una mica com serà aquest menú de carxofa, Jo?
Sí, és un menú on, bueno, a cada plat fas carxofa, mengem les postres. Aquí no ens hi hem atrevit.
Aquí, això, el Pau Escoy ens ho va dir, Jarque, l'altre dia. Va dir, sí, això, sí, el postre encara no. Però jo he vist, hi ha un vídeo que teniu, que podeu trobar a l'Instagram del restaurant Follia, que feu, que demostreu com és aquest menú carxofa, i clar, és que fa la boca aigua, i més a aquestes hores. Sí. Vull dir que si ara mateix els nostres oients van a l'Instagram i us comencen a seguir, veureu com és aquest menú de carxofa, i la veritat és que t'hi vas directe. Però jo, la foto que tenim a l'Instagram, que podem veure nosaltres com una mena de pastís de carxofes, això també fa molt bona pinta i, clar, els oients que ho vulguin ja no ho guanyaran, però poden anar a mirar la fotografia a Instagram perquè es puguin fer, com dèiem, una idea, no, Jo? Vosaltres ho aneu explicant des del vostre compte.
Sí, sí. Aquest ja és dels últims plats del menú degustació.
Sí.
I bueno, és un pastisset amb botifarra de perol i escarxofa.
Oh, que bo! Perdó, m'ha sortit l'expressant. Perdó, no em coneixes, estic aquí escoltant, però és que se m'ha fet la boca aigua.
Ah, veus, és que clar, Jo. Escolta.
Una piqueta de gelatina de llimona.
Oh!
Bé, perfecte.
Jo, bé. Va, sortim de dubtes. Primer de tot, agrair als oients, perquè han estat molts els que han participat en aquest sorteig, i ara sí. Jo, qui s'emporta aquest menú carxofa per dues persones al restaurant Follia?
Bueno, la guanyadora ha estat la Gretel Valdés.
Hombre, hola! Felicitats!
Gretel Valdés.
quin tros de premi.
Ara volia preguntar amb qui havia posat. Saps la Gretel? Perquè, clar, jo saps que havien d'etiquetar la persona amb qui volien anar a fer aquest menú degustació. Però això, mira, mira, la Gretel, que vingui amb qui vulgui.
Que quedi en l'intimitat, no?, de la Gretel.
Jo. Escolta, al restaurant Follia esteu a Sant Joan d'Espí. Quin tipus de cuina feu? Com la descriuries?
Bueno, és cuina de, sobretot del terreny, no?, de proximitat, però amb un toc modern. Intentem donar-hi la volta a les coses perquè siguin amb molt bona vista i, evidentment, molt, molt bona, sempre.
Bueno, de fet, si no m'equivoco, us trobeu ara mateix al vostre restaurant. Cuideu molt l'escenografia perquè estem parlant d'una masia espectacular que fins i tot va ser una de les participants del BCN Open House de l'any passat, no?
Sí, bueno, l'any passat i penso que fa 10 anys ja que participem.
Oh, carai, no? Doncs mira, doncs, també deu fer goig, no?, de gaudir d'aquest bon menú i també amb aquestes vistes que ens deies. Jo, res, doncs mira, nosaltres donem l'enhorabona a la Gretel Valdés per aquest menú de carxofa i res, ja seguir cuinant i fent bona feina. Jo, gràcies.
Moltes gràcies, vosaltres.
Vinga, una abraçada ben forta. Yeah. Saps què passa? Que li volia preguntar al Joel la previsió del temps i del trànsit a aquesta hora, però jo crec que l'hem... Clar, és que per un cuiner a aquesta hora és una hora complicada.
Mal hora, sí,
10 minuts que passen de les 3, què vols?
Servim dinars.
Fem una cosa, Candela.
Digue'm.
Fem un viatge en el temps?
Sí.
Darrer viatge en el temps?
Darrer viatge en el temps. 2 de febrer, Mare de Déu del Candeler, de 1992. De 1992 era un gran dia, perquè aquell diumenge, que és aquells dies meravellosos que t'aixeques, que fa sol, que tens temps de llegir-te del diari i fer un vermut.
Bé.
És meravellós. Màgic. I el diari de Barcelona portava inquietants notícies. O sigui, tu estàs fent el vermut,
sí,
no?, allà, prenent el sol, i et trobes amb la notícia de que els morts tenen problemes d'espai.
Ep. Ah, mi amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario, si pensarlo dos veces, salió para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. I et poses a cantar això, no?, quan llegeixes la notícia.
Clar, dius, els morts tenen problemes d'espai, diu, perdona, perdona. Bé, i és que ja no et pots ni morir tranquil.
Vull dir, és que no hi ha lloc per reia.
No, ens passem la vida preocupats per l'espai, que si la dutxa és tan petita que no podem aixecar els braços per... No us ha passat mai entrar en una dutxa i dir, però si no puc ensabonar el cap,
que, oi tant.
Que és molt petit, sí, perquè clar, tot és tan car, el lloguer és tan car, tot, el metre quadrat és tan car, que fins i tot m'he trobat en habitacions que dius, això és l'habitació de matrimoni, però si he d'entrar al llit de matrimoni i l'he de plegar.
Si ens hem de posar un sobre l'altre, què és això?
Que bueno, que no...
Que mira, tampoc està malament.
Tampoc, però cada dia...
Crisi, això és incòmode.
Va bé.
Això és incòmode.
Tornem a l'espai.
Bueno, que en fi, que tota la vida, com deia, preocupats per l'espai, que ara també havíem de preocupar-nos per l'espai un cop morts.
Imagina't.
Que ja ho trobo indignant. Si un mort es pot indignar, doncs era el moment d'indignar-se. I tot per culpa d'un poble d'Itàlia anomenat Bèrgam, a la regió de Llombardia,
sí,
i d'uns 120.000 habitants. Sí, has estat?
Sí.
Jo també, molt bonic.
Allà a la plaça de l'Ajuntament, quan gires a l'esquerra...
És que hi ha un aeroport, a més.
Ah, mira, no? jo m'interessava... Ah,
d'això és conegut, no, Medina?
Sí, no, de...
Bueno, ara diu que fa pobra...
No, no passa res, que jo estava parlant del bar de la plaça de l'Ajuntament, que me l'estava inventant, però que estic segura que hi és, i tu a l'aeroport. Bé, total, que en aquest poble de Bèrgam, de 120.000 habitants, que 120.000, doncs...
Oh, hi ha gent, hi ha escolla.
Ja no els coneixes a tots.
No, tenen un aeroport.
Sí, tenen un aeroport. Doncs mira, potser van fer per enviar els morts fora perquè no hi tenien espai. Els morts s'havien quedat sense espai lliure al cementiri.
Ai.
De manera que l'Ajuntament havia publicat un anunci que, clar, els morts ja no el podien llegir,
no,
però
esclar.
Si estaves viu, sí.
Tard.
Que qui... O sigui, a veure, qui volia el descans etern en aquella població, a partir d'aquell moment es posava en un sistema per poder-hi accedir-hi. Vull dir que si tu et vols... Tu vius a Bèrgam,
sí.
Ets veí de Bèrgam,
sí.
I vols morir-te a Bèrgam,
sí.
I que t'enterrin a Bèrgam,
sí.
Doncs... Espera't.
No era segur. No, i llavors a l'Ajuntament no era segur que poguessis perquè faltava espai al cementiri. I llavors a l'Ajuntament posava en marxa un sistema per a veure si tu tindries o no tindries plaça.
Com aquest, un sorteig.
Com la, un sistema
unes
com,
oposicions o
no,
què?
No, com quan entres a les escoles públiques, sí, que es va per punts.
Sí. Ah?
Pues una miqueta...
Mira, m'ha vingut al cap l'explicació del Toni García Ramon d'ahir dels Òscar.
És que és difícil. És que
difícil,
no he llegit el guió i m'he complicat. Bueno, que no t'he explicat el sistema. Home, és, a veure, us explico el sistema. Les tombes serien adjudicades mitjançant un sorteig públic.
Ui, fins aquí, malament. Sí. Perquè més a Itàlia a vegades hi ha alguna mà negra, saps allò de dir els sortejos, sempre, en aquests llocs sempre hi ha el que coneixes, a la família, el fill de tal... Compte.
Home, compte, perquè perquè t'enterrin en el cementiri has de guanyar una loteria, a la loteria de la mort.
Sí, dius, sí.
Jo no tinc sort a res, no m'ha tocat mai.
No ni vols el... que et toqui aquest número, la veritat.
Home, jo sí, perquè vull que m'enterrin al cementiri.
Bueno,
home,
però jo
vull
que
vull dir que la gent que tenim poca sort, no, dius, doncs no m'enterraran aquí. Ah. I després, en aquest, a part del sorteig públic, sí, només podies accedir en aquest sorteig públic si ja hi tenies algun altre amic o familiar a dins.
Et donava punts extra.
Com a les escoles públiques.
Com a les escoles.
Sí, sí, és que és ben bé així.
Dèiem que així seria un sorteig net, transparent i pur,
molt,
segons el consistori italià. Net, bueno, no ho sé, jo... I evitaria...
Net.
No, perquè deia que evitaria favoritismes, perquè com que hi havia hagut problemes d'espai sempre,
sí,
doncs depèn de quins morts i tingués com amics vius... Saps què vull dir?
Sí, sí.
Doncs tenies accés, clar, abans que d'altres.
Sí,
però
sí,
bé, una mesura que jo trobo completament injusta, perquè,
home,
per exemple, si tu no tens cap
com
familiar... Que, home, tu no tens cap familiar, clar, a dins, però portes tota la vida vivint allà perquè t'hi sents bé, dius, clar, ai, jo no puc accedir-hi.
És injust.
Bueno, en fi, completament injust. Que a mi, si hagués estat prenent-me el vermut, se m'hagués posat malament.
Home, i sobretot si haguessis estat a Bèrgam, en el vermut.
Sí, esclar. Seguim. Avui me n'he adonat, he fet reflexió de tots aquests dies que porto fent notícies vintage, dic, però si portem molts dies sense jugar al Precio Justo.
És veritat!
Dic, doncs no puc acabar sense jugar al Precio Justo, ni que sigui una versió reduïda. Precio Justo Vintage, yeah, any 1992. Poseu-vos-ho al cap.
1992.
Perquè vale, vosaltres vale, les xifres ja us ballen el 2024.
Sí.
Imagineu les xifres del 1992.
Any de les Olimpiades.
Any de les Olimpiades.
Perfecte.
Anàvem
en
pessetes, eh? L'euro no existia.
Sí.
I encara estàvem en època de rebaixes al Corte Inglés.
Vale, o sigui, Corte Inglés.
Recordeu-me Inglés, com anava la pesseta amb l'euro, sisplau.
És igual, tu tira milles.
166
pessetes és un euro.
Vale.
Però
el que diguem nosaltres, no, t'hi acostes.
Com vale, dius tu això, Candela?
166 pessetes són un euro.
Val.
166 amb com el 36, crec que era, però és igual. El tema... Us ho vull posar més fàcil avui. Sí, perquè dic, és que no ho encertarem i tinc ganes de que sigui una mica especial.
Val.
Jugarem a les rebaixes. Per tant, jo ja us donaré un preu de partida...
Ah, molt bé. Val.
...que us ajudarà, almenys, a no dir
bé
números...
Anirà pitjor.
Això li anirà bé, també, la Medina.
Ser. Podria ser. Bueno, va, anem amb el primer article. És un televisor Thomson 25E3 TXT. Sembla el nom d'un avió.
Que són d'aquells que tenen panxa, no?
O sigui, ui,
que
ara això, mai tant.
No, sí, sí,
són d'aquells,
no,
que havies de posar...
Eren com el Jan Laporta.
Un braç, o sigui, gairebé un braç allunyat de la paret,
sí,
perquè tenien això, molta, clar, panxa.
Molt volum, molt volum.
Molt de volum. 25 polzades i, atenció, com a gran novetat, tenia teletext.
Ah,
que això era una revolució.
Casa...
La Medi m'ha mirat perquè em dic que és el teletext.
Tu saps què és el
no
teletext,
sé què és,
Medi,
però jo pensava que venien totes les televisions.
Ah, bueno,
mira, t'acostes, t'acostes.
Hi va haver un bon dia que va aparèixer el teletext, no existia.
A casa el feien servir, ui, els meus germans, jo no en tenia mai res.
Jo el mirava per l'horòscopo, podies mirar l'horòscop al teletext. Bueno, va,
no sabia fer anar.
Preu original,
sí,
134.900 pessetes.
134.900 pessetes.
Quin diríeu que era el preu de rebaixa al Corte Inglés?
Ostres,
però ara,
però primera, segona, rebaixes...
Les rebaixes. Va. Hosti, no m'ho compliqueu tant.
Un dia, no, tu pensa que ja deurien ser les segones rebaixes.
134.900 pessetes, preu de partida, m'heu d'endevinar les rebaixes.
Va.
75.000.
75.000, la Medi.
75.000, ostres.
Vinga, Marta.
Jo dic 100.000.
Tu dius 100.000, vinga...
Va, doncs jo dic una... Va, 95.000.
95.000, i la que més s'hi aproxima és... Doncs la Marta,
oh!
Perquè és 99.900 pessetes. Però si juguéssim al Precio Justo de l'Uri, l'hauria encertat la Mercè,
la
perquè
rana,
la Marta s'ha passat.
Mira, avui no hi és a l'Uri, per tant...
Va. Aquí juguem,
Mercè,
no sé si aproxima més.
En repartim el premi.
Va. Vinga, va, anem al segon article. Un sofà Massaro, que no sé què és, de dues peces, entapissat de Jaguar, que tampoc sé què és.
I per la com de Jaguar.
És que no sé, per la fotografia en blanc i negre del diari no he vist, que era de Jaguar.
Animal print.
Preu sense rebaixa, 105.880 pessetes. Quin diríeu que era el preu rebaixat? Vinga, va.
75.000.
Medi, 75.000.
Ui, la Medi bé, eh?
Marta, vinga, va, dispareu.
88.000.
88.000. I Mercè...
80.000.
80.000. Doncs la que s'aproxima més és... En aquest cas, la Mercè, fa honor a sempre aquesta gran aproximació que fa als preus. 83.950 pessetes. Va, acabem amb una vaixella de porcelana decorada amb motius florals de 56 peces. Preu inicial de sortida, 35.000 pessetes. M'heu de dir la rebaixa. 35.000 pessetes al preu de sortida. Medina, ets la primera jugadora d'aquest Precio Justo Vintage. Has de fer una aproximació al preu rebaixat.
Anava a dir... No, 25.000.
25.000 pessetes és l'aposta a la Medina. Després segueix la Marta, que fa estona que fa números.
Jo estic fent sumes i em surt el 29.900 pessetes.
29.900 pessetes. És la primera vegada que no fem un número rodó. La Marta s'ha llançat a la piscina.
Me l'he jugat.
Anem amb la Mercè.
Va, jo no m'hi llanço. 30.000.
30.000 pessetes. Doncs, sisplau, que arribin els tambors.
Quins nervis, per favor.
Perquè qui s'hi ha aproximat més és la Medina.
Que il·lusió!
Molt bé, Medina.
22.500 pessetes. S'heu passat totes de llarg amb la rebaixa. La vaixella de porcelana és el que estava més rebaixat, però la Medina... O sigui, un punt per cada una.
Que bé, primera vegada que guanyo.
Que bonic que quedi amb empat. Bé, si voleu, acabem aquí.
No, home, no.
Va, doncs fem... Va, acabem amb un dels grans de la música, Lou Reed.
All I came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey, baby.
Hey, baby. Sabeu on estava el hey, baby, el cantant nord-americà, el 2 de febrer?
A Barcelona.
A Barcelona.
Ah, sí?
Sí. Per tocar aquella mateixa nit al Palau de la Música Catalana. I després faria com la Musca, que repetiria dos dies, o sigui, dos dies seguits de concert, però canviava de lloc.
La Musca s'ha copiat.
No, sí, bueno, la Musca s'ha copiat de Lou Reed, però ha innovat. La Musca ho fa més fàcil perquè fa dos dies a la mateixa sala, que és el que acostumen a fer molts.
Que estrany.
Cuidado,
jo crec que devia rebentar totes les entrades del primer dia. Potser va dir, tinc un altre dia per tocar a Barcelona.
Ah, i deuria estar ocupat.
Però sabria, clar, deuria estar ocupat al Palau de la Música i l'endemà tocaria al Teatre Tívoli. Que dius, al Teatre Tívoli? Jo no sabia que s'hi feien concerts.
No, curiós.
Però en aquell cas ho va fer. L'estrella de la música estava a la ciutat per presentar el seu nou disc, que era Màgic en Luz, i les cançons del cantautor urbà es dividirien en dos parts. Primer presentaria tot el disc i després faria les cançons mítiques.
Això està molt bé.
Així t'assegures que tothom es quedi fins al final del concert.
Clar.
Perquè les mítiques
són les xules, són les que cantes.
Clar.
Vinga, doncs avui ens hem quedat fins al final d'aquestes vintage. Moltíssimes gràcies, Candela.
A tu, un plaer.
I anem a publicitat. Jarque, en 8 minuts seran 3:45 de la tarda, però avui hem de fer ja la digestió.
Sí, baixem el nivell, avui. Bueno, baixem el nivell perquè la Candela parlava de Lou Reed i nosaltres parlarem de Benidorm Fest, que vam sentir algun que altre gall en aquestes dues gales d'aquesta setmana, i parlarem amb qui? Amb un expert en la matèria, que és el nostre Jaume Borja.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, que nosaltres seguim el Fabricació Pròpia quan falten 5 minutets per 3:45. Avui una de les notícies del dia és que ja sabem els 8 finalistes del Benidorm Fest. De fet, n'hem parlat durant, n'hem anat parlant durant tota la setmana. Dijous es va celebrar la primera semifinal, àmpliament comentada ja en aquest programa. De fet, moltes actuacions amb una sonoritat dubtosa que no es va acabar de saber del cert si aquestes cacofonies venien provocades per problemes de so de Televisió Espanyola o per problemes d'afinació dels propis concursants. Això sí, ens deixava una bona primera notícia, aquesta classificació de Sofia Coll, i ahir vam poder seguir aquesta segona semifinal. Aquí no tan bones notícies, perquè el nostre candidat, Roger Pedrós, que per cert va fer de llarg la millor actuació de la nit, doncs no va passar a la gran final de demà. Però el sistema de vot segueix sent un dels temes del dia, perquè bé, hi ha certa polèmica amb aquesta decisió de Roger Pedrós, i per això avui hem volgut parlar de tot plegat amb el col·laborador del programa, el Jaume Borja, amic també del Fabricació i periodista especialitzat en premsa del Cor. Jaume, com estàs? Bona tarda.
Hola, Marta. Encantat de saludar-te.
A veure, suposo que, bé, la pregunta és obligada, però és que ja sé la resposta. Va seguir ahir el Benidorm Fest, no?
Sí, ahir vaig estar enganxadíssima a la tele, Marta, però sí que és veritat que després de que acabés el programa, des de que va acabar fins fa 5 minuts, he estat fent meditació per entrar en aquest programa amb el nivell equilibrat de nervis, emoció i professionalitat que us mereixeu.
Tens un to, t'he de dir que tens un to molt tranquil, vull dir, em refereixo que t'ha sortit bé, perquè sones molt bé, molt tranquil, jo crec que has pogut aconseguir rebaixar aquests nervis, i des d'aquí t'agraïm aquest esforç. Primer, abans de res, què n'has de dir d'ahir, d'aquesta gala? Quines són, dirien, les primeres impressions?
Doncs mira, no és per penjar-nos la medalla, Marta, però una cosa que sí que m'agradaria dir és que pleno el 15, aquells que fan quinieles amb el tema del futbol, nosaltres ho podem dir amb tema Benidorm Fest i Eurovisió, perquè ahir, en aquest mateix estudi de ràdio que estàs tu ara mateix, sí, vam dir que passarien Jorge González, que passaria María Peláez, que passaria Sain Pedro i que passaria Almacor, i tots quatre són els quatre finalistes que es van escollir ahir a la segona semifinal. I malauradament ja vam predir que, tot i ser un dels millors candidats, de tenir un dels millors directes i un dels millors temes, probablement el nostre Roger Pedrós se quedaria a les portes. I va quedar en cinquena posició, sí, a escassos punts de la quarta plaça, Marta.
Sí, sí, sí. De fet, Jaume, jo t'he de confessar que no vaig seguir tota la gala, però sí que vaig sentir allò el minut que deixen a tots els candidats, doncs, per demanar el vot, i ell va ser molt generós perquè no va demanar el vot per ell, sinó que va demanar, doncs, al públic que votés per el cantant, doncs, que, o l'actuació que hagués arribat més al cor de les persones que votaven, i aquí vaig pensar, és que veus, el Jaume, el nostre Roger ho fa tot bé, no? Fins i tot en això va ser encertat.
Totalment d'acord, Marta, perquè, o sigui, aquest minut, aquests segons que tenen com de... com si fos l'últim minut d'un debat polític, no?, electoral, tots l'aprofiten per això, doncs, autopromocionar-se, jo. És més, quan no poden parlar tenen el micro tancat, però després de fer el recap, el resum d'actuacions, punxen a cadascú que està assegut a la Green Room, també no paren de fer, perdona'm l'expressió, però una mica el lelo amb les mans, bota a bota, fent el símbol del telèfon, de l'SMS, i en canvi Roger Pedrós, que jo crec que hem d'anar per aquí en esta vida, tot i que la societat en general diga el contrari, visca l'humilitat, sí, no la perguéssim mai.
Sí, sí. Però en aquest cas amb ell no li va servir de massa, perquè, com dèiem, va quedar en cinquena posició. A tot això, Jaume, un dels moments clau, dius que van ser les votacions. De fet, ha estat un dels temes més comentats també a xarxes. No sé què en destacaries tu d'aquest sistema de votacions, que es veu que no acaba de quedar clar.
Clar, tu ho has dit només començar i pensava, Marta, no puc estar més d'acord, polèmica. Sempre les votacions del Benidorm Fest són sinònim de polèmica. I aquesta edició en especial, perquè mai havia passat que hi hagués tanta diferència entre els tres vots. Recordem que aquí, que també en vau parlar ahir al programa, hi ha jurat professional, jurat demoscòpic i televot. Mai havia hi hagut tanta divergència d'opinions, i ahir, quan el jurat professional, format per 8 experts, teòricament, emetia els seus vots, el públic reaccionava així al conèixer la puntuació de Jorge González.
El jurado otorga
42 puntos. A Jorge González.
Clar, Marta, és que saps què passa?
A veure,
que,
perdona, Jaume, a veure, què vol dir 42 puntos? Pels que no haguin, pels que no veiessin ahir la gala, què vol dir aquest sistema de puntuacions i aquesta xifra de 42 punts, que és una mica, se'n va una mica del 1 al 10, que estem normalment acostumats, no?
Exacte. Saps què passa? Que el, no sé si tinc massa temps, però t'ho diré molt ràpid. El jurat sí. professional, cadascú fa les seves votacions individuals, no és una votació col·lectiva, sinó que cadascú les semifinals tenia dels membres 12, 10, 8, 7, 6, 5 i 4 punts per repartir. Al final és com si fos cadascú d'aquelles persones un país a Eurovisió. I llavors sumen els vots de tothom i surten aquests 42 punts, en el cas de Jorge, que era una de les puntuacions més baixes, quan, clar, Jorge va aconseguir la màxima puntuació de Televot i de Demoscopi. Però això és la reacció contrària del públic. Escoltem, si et sembla una mica, Jorge, perquè va prometre que la cosa seria molt calenta i calenta ho va ser. Porque la noche está caliente.
A veure, una de les actuacions de la nit, Jaume, va ser aquesta de Jorge González. Com la definiries? Et va agradar? És una bona proposta de cara a la gala d'Eurovisió de, doncs, això que se celebra aquest any? O com ho veus?
Clar, a mi la cançó d'entrada, Marta, no m'agradava. O sigui, la cançó no m'agrada. Però sí que és veritat que quan la vaig veure per la tele és que al final això és Benidorm Fest. No són cançons per escoltar, sinó per a veure. I de repente la cançó posada a l'escenari, amb tota la posada en escena, que era milimètrica, al detall, cada plano de càmera, cada focus, o sigui, cada pas de la coreografia, jo crec que és un pack molt complet, malgrat el vestuari, o millor dit, el no vestuari, per a mi és massa explícit.
Anava
perquè ell
clar,
va sense
tors,
camiseta, clar, tot clar. Suat...
Seria, alguns diuen també que seria com la versió Chanel, no? És a dir, el més similar al que vam veure amb Chanel i que, de fet, va ser un gran èxit. Si no m'equivoco, va quedar tercera, no?, al Festival d'Eurovisió. Per tant, una aposta, bé, arriscada, però fins a cert punt, també.
Exacte, totalment. O sigui, jo crec que, al final, és molta gent. A Twitter és que es feia aquesta comparació directa. És lo Chanelazo versió home, però també deien molt diluïda, perquè al final de Chanel només n'hi ha una, Marta. Han parlat molt de Roger Padró, si et sembla, escoltem, perquè, sens dubte, tu ho has dit també al principi, per a mi, recordem que això també és un festival de veus en directe, i la veu de Roger Padró va ser la millor.
Si creus que ens hem perdut, jo aquí t'espero.
Moltíssima diferència, Jaume, de totes les actuacions que vaig poder veure ahir, aquests petits fragments, com desafinaven, i la diferència de nivell de Roger Padrós, que realment és que les clava totes.
Totalment, o sigui, té una veu en directe impecable, impecable. Sí que és veritat que precisament Jorge, malgrat ens pot agradar més i menys, perquè al final això és qüestió de gustos, també he de dir que amb tot el... Perquè Roger Padrós, al final, una cosa que sí que tenia a favor és que estava assegut sense coreografia, per exemple. I, en canvi, Jorge, que sí que es movia per tot l'escenari, va ser també un dels més encertats vocalment de la nit.
Clar, però aquí, Jaume, i tu també com a eurofan, expert en la matèria, potser realment la posada en escena arriscada és la de Roger Padrós, no?
Sí,
perquè realment és molt diferent i trenca molt amb l'estètica eurovisiva que estem habituats, no?
Totalment. I que al final Roger Padrós s'ho jugava tot a ell.
Clar.
O sigui, ell era l'actuació i, per tant, tenia una cosa que a mi em sembla de les més difícils en aquesta vida, i més quan és a través de la televisió, que és emocionar.
Clar.
O sigui, ell s'ho jugava tot a transmetre. Jo crec que ho va aconseguir més creix. Si bé és veritat, Marta, si em deixes dir molt ràpidament que segueix... Penso que encara 2024, i malgrat això ho ha anat treballant a poc a poc, el Benidorm Fest, una cosa que hauria d'estar absolutament normalitzada, però que encara no ho és, segueixo pensant que hi ha una qüestió de barrera lingüística, de prejudicis lingüístics. Crec que si la cançó de Roger Padrós hagués sigut en castellà, probablement otro gallo cantaria.
s'haurà de veure, veurem l'edició de l'any que ve, doncs, quines propostes tenim i si n'hi ha també amb altres llengües, perquè de fet l'any passat també vam tenir una en català, si no m'equivoco, i tampoc va acabar passant, vol dir que potser sí que...
Siderland, sempre ens quedem a les portes de la final. Sí que és veritat que Sofia Coll porta un fragment en català, però clar, no és tota la cançó.
Exacte. Deixa'm comentar un altre moment de la gala, Jaume, que sé que t'agrada, un moment que també va ser molt comentat a xarxes, no? Un moment, dius tu, surrealista.
Sí, i que si em permets li dediquem a la nostra estimada Mercè Raga, perquè clar, de repent, Operación Triunfo es cola enmig del Benidorm Fest.
30 segundos.
Y a todo el público que está detrás, y nada, que nos votéis mucho 30. Y salvad aquí ara, ¿vale?
Ep, què ha passat aquí?
Hola?
Hola? Aquí ja va ser quan tu et vas acabar d'indignar, no, Jaume? Aquí ja no vas poder més.
Sí, per cert, estic observant que quan te tinc per telèfon i no tinc davant, te dic Marta molt correctament, però és hard, que deixa'm dir-te que em vaig quedar loquíssim quan de repent unes de les candidates, Marlena, aprofiten el seu minut de glòria per a demanar que salven a Kiara, la nominada d'aquesta setmana.
Però què passa, que són amigues o què passa aquí amb aquesta mena de complot?
Sincerament, ho desconec, la relació que hi ha personal entre elles, però sí que és veritat que ahir vaig confirmar, perquè hi ha una campanya brutal per part del fandom de Kiara a xarxes socials, o sigui que fins i tot estan aconseguint que marques comercials s'impliquen en salvar aquesta noia.
Sí.
I de repent jo dic, ha arribat aquest volcà, aquesta espera, ha arribat fins i tot al Benidorm Fest en ple prime time de televisió espanyola, quan OT ja no se met a la 1 i se met per plataforma. O sigui, és que és molt heavy.
Sí, realment és un fenomen. I és veritat que
votant-nos,
és una cosa...
per favor, i salvat aquí ara, o sigui...
És una cosa que va xocar molt. Per cert, deixa'm dir, Jaume, ara que et tenim, avui tenim també un dels triunfitos, Àlex Márquez, ens visitarà avui al Fabricació Pròpia. Per tant, sí, efectivament, es van colant aquests triunfitos, extriunfitos, a tots els programes, a totes les grelles de les teles i de les ràdios, perquè la veritat és que estan tenint molt i molt de ressò. Jaume, a veure, que no tenim massa temps. Tu deus tenir ja un cantant preferit. No sé quin dels concursants que hem vist aquestes dues gales doncs, té la sort i el privilegi de ser doncs, la teva aposta.
Doncs mira, t'ho diré directament. Jo vull que guanyi el Benidorm Fest. Vull que brillessin molt en los brillos platino del Macor.
L'escoltem.
Brillo platino, brillo platino, l'avion mojado que vino y ya muriendo de sed, brillo platino.
Mare, a veure, Jaume, jo entenc que t'agradin, però és que vull dir, això no està massa afinat. Ho hem d'acabar d'afinar, això, eh?
M'has de deixar justificar-te la meva elecció.
Vinga,
perquè, clar,
tens un minut de justificació.
Vale, un minut, sobretot, salvat aquí ara, i després, el que vull dir és... que, clar, què passa? Que aquest gènere que canta ell sempre va amb autotune, però aquí és impossible, no està permès l'autotune. Però la posada en escena va ser espectacular a nivell de... Van utilitzar intel·ligència artificial, una posada en escena que no s'havia vist mai al Benidorm, i al final, Ejarque, el Festival d'Eurovisió és al maig, i tenim molts de mesos per a contractar a Mamen Vocal Coach.
Això és veritat.
Saps què et vull dir? Li podem donar classes a aquest noi.
Centrarem tots els esforços. Escolta, deixa'm dir, perquè això abans de la festa grossa, demà dissabte 3 de febrer, a partir de les 10, gran final, que suposo que tu, sí. Jaume, seguiràs i ho podrem comentar la setmana que ve.
I tant, soc tot vostre, treballaré incansablement durant tot el cap de setmana combinant amb meditació, i malgrat vull que guanyi el Macor, jo crec que guanyarà, perquè així deixem aquí per si ho encertem, jo crec que l'aposta de Televisió Espanyola del jurat professional és San Pedro.
Ningún te amo, lo fingimos, recordar lo que un día fuimos me hace daño, porque ahora somos dos extraños.
Dos estranyos, Borja.
Peresa màxima, Ejarque, peresa màxima. Borja. Però jo crec que van per aquí els tiros.
Borja, sí, jo crec que necessitem alguna cosa una mica més animadeta. Escolta, tranquil·litza't, relaxa't, descansa fins demà a les 10 del vespre i nosaltres ens sentim la setmana que ve. Borja, també som totes teves, nosaltres.
Gràcies, tinc molta sort. Us estimo moltíssim i us envio un besito enorme.
Jaume,
des de Jesús.
Cuida't, una abraçada.
Gràcies.
Radio Estel.
Tots
Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel amb Gerard Carrión. Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ens situem a 3:15 de la tarda, una altra vegada. Paula Moreno, ara, que la digestió amb qui l'has fet tu, Harkem?
No ho sé, Borges, no ho sé. No
vulgui saber.
Ha anat
no
passant gent.
Aquí al control tècnic i...
Però ha sonat bé.
Bueno, això és el més important. I què t'ha quedat clar ja en la final d'aquest dissabte del Benidorm Fest o no?
Tenim el Borja molt esbarat, eh?
M'ho dius?
Molt en desacord en moltes coses.
M'ho expliques? Perquè jo ahir ja vaig dir... Fins aquí. Necessito...
Sí, sí. Ja li he dit... Bueno, ella n'és conscient d'això i ell diu que ja farà una mica de relaxació, de meditació, per encarar aquesta final, que serà demà, Mercè, a les 10. Ells diuen que serà a les 10, segurament començarà a les 11 o quarts de 12, del Benidorm Fest.
Per
ser el finalista. No, perquè ho allarguen, a publicitat... Ah, no? Sempre acaba sent més tard. Com el concert de la Muixca, que s'anuncia una hora i comença una altra.
Això és veritat.
Això és així. El que sempre és puntual és el Pardina.
El Pardina
home,
sempre.
Sí, bueno, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Ramon. Què tal?
Molt bé, molt bé.
Has tingut la tosseta ja com de Núñez, eh?
Sí, m'estic mimetitzant a poc a poc.
Has dinat sí, broma, un sangus o...?
Quasi. Bueno. Ostres, però sí, una mica sí, després de tant de temps investigant sobre el personatge, una mica sí que t'acabes imbuint.
Ramon. La camisa que portes avui,
sí.
S'ha de dir que és maca.
És preciosa.
Sí.
La rebequeta està molt bé.
Sí, me n'alegro. Ja sabeu que això ho faig per vosaltres. Si fos per mi, aniria sempre amb samarreta o jersei, però...
No et sabria veure ara amb samarreta, no? Har, que es faria estrany, però Ramon Pardina amb samarreta.
Exacte, no et saludaríem perquè no sabríem que ets tu.
Pues sí, sí, sóc jo.
Molt bé.
Bueno, escolta,
tots sí, presents.
Presents tenim el coixí.
Sí.
On està el coixí?
Tres gats i un coixí.
Assegut, no es podia fer?
Doncs així som tres gats, oficialment.
Ah, val, perdó. No, ara no em sap greu.
Sí que es pot fer. Bueno, són tres gats i un coixí.
Val, però la seva funció... Coixí. No, la funció del coixí
és aquesta. Quins temes ens proposes, Ramon?
Doncs mira, a mi aquesta setmana m'ha cridat l'atenció, per exemple, unes declaracions del Feijóo.
Polític.
Sí. Sí, us parlaré de política, no penseu que sempre parlo de xorrades i tal, de vegades també podem tractar temes seriosos. I les declaracions del Feijóo són aquestes, i els podem escoltar.
Mire, el terrorismo es terror. Y en Cataluña hubo momentos, días de absoluto terror.
El terrorismo es terror.
Sí.
Seria una mica aquesta definició molt literal.
Que és com allò del Confucio, no? És el que inventó la Confucio.
Exacte.
Però amb terrorisme.
Exacte.
I amb gent que teòricament hauria de dir coses serioses i contrastades. Mm.
Clar, a veure, des del punt de vista sintàctic, és de tota la raó del món, no? Sí, sí. Terrorisme ve de terror. Clar, Ara, si apliquem aquesta definició, a partir d'ara, doncs, no sé, potser el proper encausat serà el Jaume Balagueró, per exemple.
Ah, clar. Ser,
clar. És un problema. O els que dissenyen l'habitació de l'Hotel Kruger.
Ui.
O no sé, l'equivalent al Tibidabo, que, no? Els que fan el...
Sí, sí, ho dius bé, ja. L'Hotel Kruger.
L'Hotel Kruger,
sí, sí,
exacte.
Així, doncs, així, sí.
Clar, que fan terror.
És terror.
Amb nens.
I és terrorisme, imagina't.
Sí, clar, o sigui, això a partir d'aquí té... No sé si a vosaltres us agraden les pel·lícules de terror.
A mi em fan patir molt, eh?
A tu et fan patir?
Sí, sí, sí.
Jo depèn del dia, Ramon. O sigui, clar. Hi ha dies que si em veig, saps, amb força de...
Sí. Clar, i si compréssim entrades per una pel·lícula de terror, estaríem fomentant...
El terror.
Finançant
el terrorisme.
Terrorisme.
Compte.
Clar, jo què sé, la teva parella, jo típic que no us poseu d'acord a la pel·lícula i un dia, pues, cedeixes i dius, bé, veurem la cinquena de Sou. Pues, terrorisme. Pots denunciar la teva parella per terrorisme,
és
perquè
t'ha
obligat, t'ha fet passar terror.
Clar, clar, clar.
Fet passar terror.
Veus? Veus?
Bona reflexió.
Exacte.
Molt bona
reflexió.
Això està molt bé, perquè hem de tenir consciència. Avui en dia que no s'ha de visibilitzar i tenir consciència de tantes coses, és important també això que tu visibilitzis.
I que es facin aquestes comparacions per veure realment del que s'està parlant, no? I de... No? Per... Val. Relativitzar una mica tot.
Sí, de fet, parlant de declaracions, a la mateixa entrevista, no la vaig veure sencera, us he de confessar, només vaig anar als trossos.
Vas anar directe.
Que ja, sí, sí, vaig anar saltant, la veritat. Doncs, però sí que vaig escoltar que deia també una frase que és «En una dictadura se puede hacer lo que a uno le parezca oportuno», va dir a Feijóo. Clar, jo, a veure, per la meva escassa experiència en dictadures... que diria que és el contrari, no? En principi, sí. Justament, l'esperit de la dictadura és que no pots fer el que vols.
Depèn de qui siguis, no? Depèn de quina posició si estiguis.
Clar, si ets el dictador, sí,
clar,
no?
Si ets el que posa les normes, aquí exacte. Sí que tens via lliure.
I si tens, ets de la corda de qui posa les normes,
aquí també.
També.
Clar,
aquí
pot
també.
Ser això, pot ser això. Sí. En tot cas, jo crec que el Feijóo ja comença a tenir un cert historial de frases, bueno, una mica poc lluïdes, diguem-ne, no? I sí, perquè s'atabala, no sé, quan parla, molt sovint s'atabala, sí. Hem descobert això.
Clar, i a vegades dius alguna bestiesa
sí,
perquè doncs... et bloqueges.
Exacte, doncs ell...
I espera't, espereu-vos, perquè ara comencen les eleccions a Galícia.
A Galícia,
ui,
sí,
que
sí.
Quan aparegui per allà el Feijóo...
És una oportunitat per...
Doncs per dinar, sí. Atent. Perquè exacte. Segur que et deixen alguna perleta.
Sí, jo la que més me'n recordo és de fa uns mesos, crec que potser ja fa un any i tot, és aquesta, no sé si la recordeu.
A veure, com era?
De Feijóo, eh?
Y de hecho, podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84.
Sí, va confondre el títol de l'obra, 1984, amb l'any amb
no.
El que... Jo us he dit que és un tio literal. O sigui,
sí,
ell és... O sigui,
clar, diu 1984, pues 1984, no li expliquis
és.
Que, sí. Que, és una altra, que és una altra cosa. No? El tio li dius, el nombre de la rosa, pues serà un tractat de botànica.
Clar.
És un tio literal.
Literal, és un tio literal.
Clar, no li demanis.
I el més de tot això és que no passa res. No, vull dir que ningú, com que avui en dia mira, la gent
no ha,
tampoc
no?
Té massa
no,
res al cap, doncs passa, aquestes coses ens passen per alt.
Clar, home, el pobre George Orwell tampoc no es podia queixar.
No, sí,
ja no, no,
sort del Ramon, sort
exacte.
Del Ramon. Que...
De fet, tenia un altre lapsus que també em va fer molta gràcia.
A veure.
Lo puedo entender, pero señalar a los medios de comunicación, señalar a algunos periodistas, señalar a... Los fachas con toga, perdón, a los jueces.
Ui, perdón, com vulguem dir...
Sí, és que
però
no...
Aquesta...
No.
Li ha sortit del cor, ja.
No, perquè ell realment és un lapsus, perquè després parlava de que los fachas con toga...
Això està bé, això està
deien...
bé, contextualitzem.
Sí, era com anomenaven els d'esquerres els jutges, no? Però clar, ell, en aquest moment de tabalamenta, quan parla, que no d'això,
sí.
Li va sortir los fachas con toga, perdón, los jueces.
És perdón, no, los jueces.
Sí, no. De fet, per resumir, jo crec tot el que li passa a Feijóo, jo crec que ens ho pot resumir ell mateix, amb les seves paraules.
Y cuando uno no sabe lo que le pasa, normalmente es lo que le pasa. Que no sabe... lo que está pasando.
És
no? Rajoy.
A veure,
sí.
Bueno, és que són una mica gallecs.
Clar.
¿Sabes esto que dicen? Que dicen. ¿De dónde, pero dónde lo dicen? No, ellos lo dicen, pero hay otros que lo dicen y a veces dicen cosas.
Exacte. Pues
los catalanes hacen cosas.
Exacte.
Que no saben.
De l'escola de Rajoy. Doncs, si voleu, us porto us parlo d'una altra notícia.
Si us plau, sí, home, sí.
Jo aquí us demano que ens posem seriosos, perquè és una d'aquestes històries...
Què ha passat?
És una notícia que et fa pensar, saps?
Fa recapacitar, eh?
Sí, una mica et fa com tocar de peus a terra adonar-te del lloc que ocupes com a... Que tenim molta sort, no?, d'estar on estem.
Sí,
i tenir...
Et situa, no?
Sí, exacte. I la notícia és un titular de La Vanguardia que deia: Leticia pierde la pulsera y ella misma la recoge del suelo.
Ostres, tu.
Clar.
Ella mateixa, eh?
Ella. Sí,
va fer ella.
No, no, és...
Yo lo quiso, ¿no? Yo me lo como.
És un esforç.
Jo crec que és una història de superació,
sí?
Personal.
Jo també ho crec.
No sé, és de vèncer els teus propis límits, una mica, no?
Un repte, no, Ramon?
Un repte, exacte. Un repte. No? Res és impossible.
Un bany d'humilitat, no. Sí. Sí, sí.
Rebaixar-se, no?
No, és, clar. Jo, per exemple, no ho he fet mai, això.
Costa molt, Ramon.
No has perdut cap pulsera.
No. Clar que no em porto.
Clar,
pulseres.
Clar.
No, mai n'he perdut. O sigui, s'ha de reconèixer les coses com són.
Sí, no l'has perdut, és un fet.
Exacte.
Ai, fill.
No, i que la Letícia és una més del nosaltres, no?
Sí.
Vull dir que la monarquia tampoc ens queda tan lluny.
No
té ningú que li reculli les coses. S'ho ha de recollir ella mateixa, vull dir, veure.
És persona.
Exacte.
Letícia
és persona. Carai.
De fet, hi ha una foto del moment, no sé si la...
Aquesta setmana, sí.
Jo l'he vist.
Sí.
No me l'he tret del cap.
És una imatge que impacta.
Exacte.
No sé vosaltres quan la vau veure.
Sí, home, deixa'm el cor encongit, no?
Totalment.
És com és possible que hi hagi
una reina.
I que sigui notícia. Que sigui, no?
Clar, també. Bueno, periodisme d'investigació, jo crec.
Això
ho tinc, sí. Si voleu, posa una mica en context.
Per favor.
Perquè era una recepció d'ambaixadors. Jo això que pensava que només... passava els anuncis de la Isabel Freixler, es veu que és veritat.
Que la vida real passa.
De tant en tant van ambaixadors a llocs i els han de rebre.
Sí.
No sé si hi havia Ferrero Rocher.
Segur.
Suposo, no?
Sí, home.
I si hi era també Isabel Freixler, potser també.
Clar, m'imagino.
Sempre la conviden, sempre queda bé.
Doncs era una recepció d'aquest tipus i això es veu que... La notícia explica que primer va acabar de saludar tota la filera de gent saludable.
Saludable.
Sí. Bueno, perquè la seva ocupació en aquest moment era saludar la gent que anava venint. No? Se li va caure la pulsera, va acabar de saludar tota la filera, amb una gran professionalitat.
Molt bé.
Saber estar.
Molt ben saludat.
Exacte.
Sí. Perquè a vegades hi ha coses que et fa mandra i les deixes de fer, però ella ho va fer fins al final.
Exacte.
És a dir, no se'n va saltar
Bona
cap
feina.
En principi, vull
Bona
dir,
feina.
Bé.
Exacte. Va mordre.
Exacte, no se'n va deixar cap.
Bé.
No se'n va deixar cap.
Molt bé.
Això
és un perill.
I només quan va acabar de saludar a tothom, es va ajupir a recollir d'això.
Sí, professional.
Molt professional.
No va procrastinar.
Però també us he de dir una cosa, la notícia no s'acaba aquí.
Ai, què més va perdre?
No, hi ha... La periodista fa un punt a la notícia i acaba dient que ha intentado ponérsela de nuevo... Pero ante la imposibilidad de ponérsela ella sola, ha sido el rey quien la ha ayudado a ponérsela de nuevo.
Carai, tu.
Així que aquí sí que al final no era tan autosuficient com semblava.
No.
Ha necessitat ajuda.
Sí. És que clar, tu, Ramon, per què no em portes de pulseres?
No.
Però sí que és veritat, Mercè, que a vegades n'hi ha alguna que no trobes la tanca.
És un esport de risc, la pulsera.
Sí.
A mi, jugues la vida.
Sí, bueno, jo vaig perdre un rellotge.
Ah,
perquè que anava com aquest, que anava un tancament
com aquesta tanca, no? Que a vegades, que diuen que és segura, però a vegades
està
jugant a la passada.
Clar, jo crec que estava una mica donat pel temps i el vaig perdre un rellotge ja fa uns dies, no sé, vaig al tren. I, o sigui, pot passar, però no li vaig demanar ajuda al rei. Perquè, bueno, tampoc el tenia.
No el tenia a mà.
Però...
Tant de bo, hauria estat per allà.
Ja ho sabeu, si alguna vegada perdeu alguna cosa, doncs...
El rei té bona mà amb les
pulseres. Comodín del rei.
No? Exacte.
És el comodín del rei. Comodín real. Molt bé, doncs, no sé, Ramon, si tens alguna altra...
Sí.
Sí?
Sí, home, sí, tenim temps.
Sí,
doncs,
sí,
mira,
uns minutets.
Un tema també d'actualitat, que és la intel·ligència artificial. Val?
Tema d'actualitat.
Doncs avui, en principi, es votava al Consell de la Unió Europea la nova llei per regular la intel·ligència artificial. No sé com ha quedat el resultat, la veritat, no sé. Perquè estava pendent, vist que vosaltres estàveu parlant de Benidorm.
Vols que hi ha un cop d'ull?
No, tampoc.
Tu, Benidorm, l'has seguit aquesta setmana?
No, no gaire, no soc, no. no sóc molt de... Sap greu, eh?
Home, no, no, escolta.
No
aquí el
molt
programa, perquè és actualitat, no, i l'hem no, hagut de seguir, eh?
No, home, i si us agrada, no us aneu d'avergonyir. Jo no... Jo què sé, a mi m'agraden altres coses.
A la Mercè li agrada Operación Triunfo, per exemple, sí, però... amb això de cantar, no? Però sí. Ai, a Benidorm no sé si...
Home, i Operación Triunfo, és que, deixeu-me dir una cosa, perquè d'aquí res arriba un cacau musical important, amb un exconcursant d'Operación Triunfo, que és l'Àlex Márquez, que avui... de fet, mira, feu una cosa, us recomano. Entreu ja directament a les vostres plataformes digitals i escolteu El Modo, que és el senzill, el primer senzill d'Àlex Márquez, que parlarem ara amb ell, i si teniu alguna pregunta ens ho envieu al WhatsApp. 663-99-30-62. Una entrevista en equip col·laborativa. Home, tant, sí, del rei,
exacte.
No?
Com s'han de fer les coses?
Com s'han de fer les coses?
Treballeu com la monarquia.
Pròpia.
De tota la vida...
Sí, sí, aquí som molt monàrquics.
L'exemple de treball és la monarquia, per tant, doncs, endavant.
Sí, sí. De fet, la Mercè ronda per la redacció amb corona, eh?
Jo soc la reina de la redacció, Ramon.
Això és així.
Què et penses? És que, clar, tu...
No, no tenia cap dubte, no tenia cap dubte. Però vigila amb el Marta Harke i qualsevol dia et roba el tron, eh?
Això és dir, la Harke has de posar, saps, de reull, a veure...
Ai, qui té?
S'està movent.
Com una mica de joc de trons.
La Harke és una mica aquesta intel·ligència, però ella no és artificial, sinó que és natural. Clar. Bueno, doncs, a veure, què...
Artificial,
què?
Això, doncs...
I què han dit?
No ho sé. No sé el que han dit perquè no he vist la votació.
Clar.
Sé que hi havia uns quants països enfrontats, però jo el que he descobert és que potser no ens hem de preocupar tant.
Ah, no?
No, perquè he vist una altra notícia informant-me sobre això. Sí, sí, sí.
I què ha passat?
I diu que la intel·ligència artificial no nos quitarà el treball.
Bé, sí, em deixes tranquil·la.
Segons el MIT és l'Institut Tecnològic de Massachusetts.
Home.
Si ho diu aquesta gent...
Sembla que m'ho inventi, però...
Són els més intel·ligents, eh?
Ui, tant.
Allà va la gent que en sap molt, eh?
A Boston,
al MIT. Massachusetts.
Sempre que dius Massachusetts d'una universitat, sembla que t'ho inventis, però no.
Existeix.
Clar, clar, és veritat. Clar, llavors es veu que per substituir el treball d'una persona es necessiten diverses intel·ligències artificials. Que no és que... Clar, perquè cada una fa una cosa.
Bé, depèn, de la persona, també, per dinar.
Sí, exacte.
Amb això estarem d'acord.
Sí, però ho agafen com una norma. No?
Val.
O sigui, representa que els treballadors humans tenim una certa versatilitat, no? És igual, fem una cosa, fem una altra, no?
Som polièdrics, la nostra intel·ligència polièdrica.
Exacte. Doncs la intel·ligència, per fer el que fa un, necessiten quatre intel·ligències artificials. I llavors costa més diners. Clar. Per tant, jo crec que si estem en aquest punt en què costa més diners, no hem de patir.
No, tranquils.
No. Per cert, Pardina, llegeixo potser un apunt d'actualitat que ens interessa en relació a aquesta...
Connectat amb aquesta notícia.
Correcte. Diu que França ha cedit i que permetrà aprovar aquesta regulació europea de la intel·ligència artificial. Ja sabeu que els francesos són normalment els que estiren una mica més la corda, sí, però sembla que sí, que han cedit. I això ja està fet, eh, Pardina?
Doncs,
o sigui, aquesta regulació va...
Jo, per si de cas, m'he ocupat i ho he consultat a un expert.
Ah, sí?
Sí, de com regular-ho.
Molt bé. I què t'ha dit l'expert?
Clar, he pensat, ostres, a qui li puc demanar la regulació sobre la intel·ligència artificial?
Clar.
Doncs al ChatGPT.
Ah, molt bé.
Perquè...
Perfecte.
Clar, és un pla sense fissures.
Totalment.
Potser sí que és una mica jutge de part. Però, clar, a veure, el García Castellón també hi tira, no?
Doncs,
si ell ho fa, jo penso que...
Que tu també ho pots fer.
A veure, millor que el ChatGPT, ningú ho sap. Millor que ell no ens coneix ningú.
No, perquè és que a més ens ve de nou això de la intel·ligència artificial als humans. No és un assumpte nostre.
I què t'ha dit?
A veure, et diu... La regulación de la inteligencia artificial es un tema complejo en constante evolución.
Molt bé, ben vist.
Clar, així de moment tampoc no ens soluciona res. Existen diversos enfoques y perspectivas y cada país o entidad puede tener diferentes enfoques. Ya he dicho enfoques, ¿eh? Pero bueno.
Punto.
Sí. Sin embargo, a continuación te mencionaré... Deixa'm dir que no sé per què em tuteja, perquè jo la pregunta no...
Tu li has...
No sap quina edat tinc. Mucha inteligencia, pero poca,
no tiene,
pero poca educación. Perquè...
Això és veritat.
Sí, te mencionaré.
Exacte, Pardina.
Què vol dir això de tutejar? Sí,
exacte.
Clar, home, tu...
Algunos aspectos generales que se consideran importantes. Bueno,
a ver.
Es la ética, la transparencia, privacidad y protección de datos, responsabilidad, supervisión y auditoría. Y después digo, es importante destacar que la regulación de la IA debe ser un proceso dinámico y adaptarse a medida que la tecnología avanza. Y diu, estos principios generales pueden servir como base para abordar los desafíos y oportunidades que presenta esta tecnología.
Uf,
jo crec...
S'ha espès, el xat.
Jo crec que no s'ha mullat.
No, és una resposta clar. Molt de polític, no? Que tu preguntes alguna cosa i després ells se'n van una mica per les branques, et responen, però és sí. No m'has respost, en realitat,
exacte.
La pregunta.
Ha intentat com cada vegada, no? Esto depende de diversos países, puntos de vista, hay que avanzar en...
Recordo una mica el Feijóo, com has començat.
Exacte.
No? El polític, no?
És que es veu que se les ha d'educar, a les intel·ligències artificials. Les has d'anar corregint, perquè així, mica en mica, saps? Sí.
Com gossets.
Exacte.
Clar, aleshores, jo
ara els hauries de donar una xutxa.
O li hauria de dir, no me tutees, que no sabes con quién estás hablando.
Això també.
Llavors, la propera vegada
ja...
Ramon, moltes gràcies.
A vosaltres.
Mira, ho deixem aquí, què et sembla?
Perfecte.
Va, escoltem una mica el modo. Ja veuràs. Paula.
Pero tú ya no me miras así. Sabes que doy media vuelta.
És que no puc dissimular, Ramon.
T'agrada, no?
M'agrada. Sí. M'agrada i tenim la gran sort...
Home.
Després d'escoltar el Toscà, no? Que això també és una sort.
Estaràs nerviosa.
Estic una mica nerviosa. Àlex Márquez, al Fabricació Pròpia.